Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Canviem de tema i avui està amb nosaltres la senyora Noemí Mera. Ella és psicòloga i coordinadora del centre, a veure si ho dic bé, de seguiment de drogodependències.
Sí,
sí, de la, la comunitat terapèutica del Maresme.
Del Maresme.
Molt. Havíem anunciat el doctor
Humet, però treballen junts.
Treballem junts.
Sí. I justament ara, fa un segon, hem posat una cançó, deia jo queria ser normal, no? Jo penso que lliga molt...
El tema central de la pel·lícula Super López.
Sí, lliga molt amb el tema, perquè m'ha dit que parlíem d'addiccions, no? I el jo queria ser normal lliga molt amb els problemes que habitualment tenim, eh? Segurament, perdoni que jo no hi entenc tant com vostè, evidentment, però va molt lligat amb aquest tema també, eh?
Sí, va íntimament lligat. De fet, si considerem una dependència o quan tenim una relació molt complicada amb alguna substància o no amb alguna substància, quan tenim alguna altra addicció, doncs entrem dintre de les categories de trastorns mentals. I quan parlem de trastorns mentals, segurament això és un tema que haurà parlat moltes vegades el doctor Humet, tots volem ser normals d'alguna manera, no? Mm-hmm. Però finalment, si tots som especials i desistim d'aquest intent de ser normals, doncs potser, no?, tindrem més qualitat de vida i serem més feliços, que finalment aquests són els objectius terapèutics,
Per tant,
la qualitat de vida.
La felicitat seria no ser normal del tot.
Jo penso que sí,
acceptar.
És un concepte una mica arriscat i pot semblar una paradoxa.
Sí.
Però jo penso que és molt important acceptar les nostres maneres de ser. Cadascú de nosaltres té el seu caràcter i el seu funcionament, i jo no crec que trobéssim a dues persones iguals.
Per sort,
no? Els psicòlegs, a vegades, per deformació professional, tenim tendència a parlar com de patrons, no?, d'estructures mentals, però després la subjectivitat de cada individu és el més important, a cadascú el tractament li funciona d'una manera determinada.
I suposo que el tractament s'ha d'adaptar també a cada persona, no? El que és bo per un, segurament amb un mateix trastorn.
Sí, absolutament. A nosaltres ens agrada parlar que el tractament és una mica un vestit a mida, adaptat a cada usuari i a cada usuari en cada moment, perquè tampoc no tothom necessita el mateix en cada moment de la seva vida,
Perdoni que l'he interromput.
No, pensava, que per tant, tot i que la xarxa assistencial, no?, els recursos que oferim són uns molt determinats, els combinem d'una determinada manera per poder oferir una atenció individualitzada a cadascú. No hi ha dues persones iguals, encara que el diagnòstic fos el mateix.
Això quan fas la carrera, us ho ensenyen? O és una cosa que tot te trobes al dia a dia a la consulta, mira, vas veient el perfil de les persones malaltes?
Sí, jo penso que la formació reglada és molt important, evidentment. A la carrera s'ensenyen moltes coses, no? I a la formació de després, perquè ara no s'acaba amb la carrera,
evidentment.
Però jo penso que després la pràctica clínica és del que més aprenem.
Addiccions i dependències n'hi ha moltíssimes, perquè podem dependre de la droga, pot ser a l'alcohol, o pot ser, abans ho deia, a una persona.
Una dependència emocional.
I sempre hi ha una dependència emocional, no? És a dir, perquè una cosa és la substància, no?, que la deixes, passes allò que es diu el mono, no? Però el que suposo que s'ha de tractar és la raó per la qual hem caigut a dependre de la substància, perquè si no tractem això, tornem a caure amb aquella un altre cop o amb una altra, no?
Amb una altra, sí. Això és el que nosaltres en diem la funció que compleix aquella dependència, que segurament no està relacionada amb el plaer que ens dona aquella conducta en si, sigui la de consumir una substància o sigui la de jugar molt a un videojoc al qual, no?, hem perdut una mica el control i estem absolutament enganxats, o a les xarxes socials o el que sigui. És a dir, quina funció compleix a la nostra vida perquè s'hagi produït aquest mecanisme que ens ha portat a la dependència, o a fer abusos, no sempre el trastorn principal no sempre és la dependència, sinó de vegades és un abús, és que jo faig una determinada cosa en un determinat moment que no em convé i amb una quantitat molt elevada i tinc problemes associats. No? Mm-hmm. en diferents maneres.
Ara que deia això del videojoc, la pantalla i tal, just avui parlàvem d'una notícia de miopia generada pel, sobretot els més joves, d'estar molta estona, no?
Les hores que estan davant de la pantalla.
I suposo que això també està generant, suposo que no sé si vostè s'hi ha trobat, no? Perquè cadascú està especialitzat, però cada cop amb persones més joves amb dependències d'aquest tipus, no?
Sí, nosaltres com a cas, la nostra oferta, diguem-ne, no està orientada bàsicament a les addiccions sense substància. Sí. La xarxa d'atenció té uns centres específics per addiccions no tòxiques, que se'n diuen. Però jo penso que serà qüestió de temps, que tots els centres detenem això. I si l'edat cada vegada és més freqüent. Nosaltres detenem des dels 12 anys fins al final de la vida.
Fem una petita pausa.
Sí, i de seguida continuem, perquè és un tema molt interessant. Fins ara. Hora de la ciutat, parlant amb Noemí Mera, estem parlant d'addiccions. Jo li feia una pregunta a la pausa per aquelles persones que ens estan escoltant, perquè un mateix no se n'adona. Com saps que estàs enganxat, que ets addicte?
Bueno, quan fas intents d'abandonar allò perquè et dona alguna dificultat o et genera algun neguit i no pots.
Clar.
O quan tens pistes de l'entorn, quan l'entorn et va dient, no, amb alguna cosa comença a no funcionar, és a dir, quan hi ha alguna conseqüència, no, negativa associada, que és molt visible per la resta del món, no?
Hi ha gent que té certa predisposició a ser dependent?
Jo no en parlaria, no m'atreviria a parlar de predisposició.
No?
És un fenomen molt complex i multicausal. La teologia és molt complicada. Depèn, jo crec que s'han de donar una suma de factors. Segurament factors que tenen a veure amb la pròpia persona, i en trets de personalitat que segurament ens apropen, per exemple, a conductes més impulsives. Segurament hi ha factors familiars, no? Hi ha determinades dinàmiques familiars o històries.
I no hi ha alguna cosa a nivell anatòmic que et predisposi? Per què hi ha gent que s'enganxa més a les drogues que d'altres?
Doncs per això, perquè potser venen d'un entorn en el que s'ha funcionat d'una determinada manera, perquè pues, han tingut tendència a tenir més conductes de risc i han experimentat més i han arriscat més. Moltes vegades els joves que proven segons quines coses, no només proven, per exemple, el cànnabis, no? Sinó que corren més amb la moto o tenen relacions sexuals de risc, és a dir, és un tret caracterial de recerca de sensacions, que experimento més o de certa impulsivitat. Si això després li ajuntem determinats factors familiars o de l'entorn, com fracàs escolar o una família que no em dona suport, doncs ja tenim aquí una suma de molts factors, no? Jo penso que és una suma d'entorn, persona i la substància com a últim element, O sigui, hem de tenir molt, molt, molt clar que no són les drogues les que van volant per la societat i enganxen algunes persones, sinó que som les persones que activament ens apropem a alguna cosa que té la potencialitat d'enganxar-nos, com poden ser les drogues o pot ser una altra cosa, que ara parlàvem de les pantalles també.
Vull dir que hi ha... I de les emocions,
Que hem parlat també de les dependències emocionals.
Que és tan dura,
evidentment,
tan dura com la dependència amb una substància.
Exacte, i també hi ha aquest factor de que no podem, és molt difícil, quan tu parles d'una droga, ja saps per definició que és algú que no em fa bé, a priori, no? Encara que en algun moment ens hagi donat una mica de plaer, però una persona, pensar que ens fa mal una persona o el vincle amb una persona és més complexa, no? De detectar.
Clar, sobretot perquè potser aquella persona té relacions amb altres persones amb les que no té el mateix efecte.
Exacte.
També, ara quan deia això de les drogues no volen tal, en el fons és un exercici de responsabilitat el que estem parlant, I això ens costa molt fer-ho,
Sí, absolutament.
Perquè mirem molt a fora, culpabilitzem molt l'entorn, que no vol dir que sigui neutre l'entorn, però en el fons decidir això és responsabilitzar-te de la teva vida.
Sí, la responsabilitat última per prendre una decisió sempre és teva, afortunadament, que no depèn de l'entorn ni depèn de ningú altre, no? Per això també els programes preventius una mica el que fan és això, no expliquen només tot el perill i el risc que implica el consum de drogues, que també és informes, donar informació fiable del que implica, però també el que es treballa molt són factors protectors amb els joves, és a dir, una bona autoestima, com fer front a la pressió del grup d'iguals, no? Si en algun moment em pressionen per fer alguna cosa que jo no vull fer, doncs bones habilitats socials, assertivitat, tècniques comunicatives, tot això són factors protectors per evitar conductes de risc. I no estan directament relacionats amb les substàncies, no? Tenen a veure amb això, amb la responsabilitat personal.
Jo recordo una vegada, m'he anat a una xerrada que parlava de, bueno, mares i pares davant el tema de la droga, no? I recordo una persona em va impactar molt perquè va dir una cosa totalment així, no? Deia, les mares i els pares estan molt obsessionats en dir als seus fills no provis la droga perquè és dolenta, no? I provoca això, diu, i està molt bé que els hi diguin, mira, però diu, però és més pràctic que li diguin, mira, la droga provoca això, 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 ja està, diu, i intentar fer un treball per educar una persona que, arribat el moment, tingui prou autoestima com perquè tothom digui que sí i ell, volem dir no, digui no, no? Diu, és més important el treball amb l'autoestima i el reconeixement propi que no explicar-li tot el que et passarà. Diu, perquè arribat el moment, diu, allò no ho tindrà tant en compte com la seva pròpia capacitat, no? Clar. És una mica això.
És això, absolutament. Si jo tinc una bona autoestima, podré dir que no. Per exemple, si vull dir que no, en el cas que vulgui dir que no, una altra cosa és que vulguin dir que sí. Però en el cas de que jo vulgui dir que no a fumar un porro, per exemple, a l'adolescència, puc dir-ho davant del grup d'igual sense que la meva autoestima trontolli tant, que una mica trontollarà, perquè el grup d'igual ja sabem que té molt de pes. Igual que puc dir que no a això, puc dir que no, per exemple, a tenir relacions sexuals sense preservatiu perquè la meva parella em pressiona. O puc dir que no a pujar un cotxe que condueixi algú que ha begut alcohol. Vull dir que tot això ens protegeix. I és la bona notícia, que tot això és educable.
Sí.
És a dir, l'autocontrol, l'autoestima, tot això... podem ensenyar-ho als nostres joves.
I el que passa primer, ho hem de saber nosaltres. Perquè després l'entorn, diguem que no ajuda, no et queda massa temps. Déu-n'hi-do a la societat actual les dificultats que hi ha, eh?
És complicat, però bueno, no hem de perdre l'esperança.
Molt bé. Algun apunt que vulgui fer per acabar?
Bueno, això, que jo penso que quan ens apropem a aquest tema, la mirada ha de ser positiva. Ha de ser, hi ha moltes més coses que es recuperen, que es reparen d'alguna manera i que milloren, que no les coses que van malament, que moltes vegades són les que són més visibles, no? Dintre de la societat, i al contrari, jo voldria donar un missatge d'optimisme, de que les coses funcionen i van bé.
Perfecte, doncs ens quedem aquest missatge a la Noemí Mera, psicòloga i a més coordinadora, a veure si ho diré, del Centre de Seguiment de Dependències, sí? De la comunitat terapèutica.
El CAS.
Sí.
Molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.